És la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dijous 29 de gener. Bon dia. Pablo Ortells i Àlex Aduriz continuen fent feina per reforçar la plantilla del Mallorca, però, de moment, a poc més de 4 dies per tancar-se al mercat, la realitat és que no arriba absolutament ningú. En Bernat Nadal al control tècnic. Començam les portes d'avui. Compte enrere perquè s'acabi, perquè es tanqui el mercat de fitxatges. Poc més de 4 dies, divendres, dissabte, diumenge i dilluns. Té Pablo Ortells i el seu equip de feina per reforçar la plantilla. Se li acumula la feina al director esportiu del club perquè la idea inicial es du més d'un futbolista. Per tant, a 4 dies hauran de fer via si volen reforçar quan toca la plantilla per intentar treure el Mallorca d'aquesta situació tan complicada que ara mateix travessa la zona de descens després de perdre contra l'Atlètic de Madrid i guanyar i intentar guanyar el partit contra el Sevilla el pròxim dilluns. Fan feina per tancar aquest mercat d'hivern en fitxatges i d'aquesta qüestió de possibles incorporacions n'ha parlat per IB3 el porter del Real Mallorca, Leo Román.
Hombre, fichajes que mejoren lo que hay siempre son bienvenidos y siempre es bueno, evidentemente, pero ese ya no es mi trabajo. Yo me tengo que dedicar a parar balones y poco más. Entonces creo que eso es trabajo de otras personas que creo que lo están haciendo bien y bueno, si pueden traer algo que mejore, pues evidentemente que bienvenido sea.
Tot el que millori l'actual plantilla serà benvingut. Només ha arribat un futbolista i de moment no ha tingut minuts. Esperem que els que arribin puguin donar un rendiment immediat a Jagoba Arrasate. Pel que fa a la part esportiva, Antonio Raillo serà dubte fins a darrera hora per jugar el partit de dilluns contra el Sevilla. El capità encara arrossega molèstia, el veurem si pot arribar a temps per formar part de l'11 titular contra el conjunt andalús. Kumbula està pràcticament descartat, no arribarà a temps, i Toni Lato ho té complicat, però se confia al partit de dilluns que tal vegada sí que pugui entrar a la convocatòria. Per cert, pel que fa al Mallorca, ja tenim un nou horari. El partit contra el Betis a Sant Moix es disputarà el diumenge, dia 15 de febrer, a les 9 del vespre. En aquesta hora es disputarà aquest partit contra el conjunt andalús. I també hem de dir, atenció, que demà entrevistarem en aquest programa Esport 3 el davanter del Mallorca, Vedat Muriqi, serà el gran protagonista de l'edició de demà d'Esports 3 per valorar aquesta situació complicada de l'equip. Un Vedat Muriqi que també ha estat protagonista i és protagonista en el mercat d'hivern perquè no aturen de sortir informacions d'un possible interès del Fenerbahçe per fer-se amb els seus serveis aquest mateix mercat. Per tant, serà una entrevista ben interessant que podreu escoltar demà a partir de la 1 i 5 aquí a IB3 Ràdio. Tot d'una parlant del Mallorca, escoltarem Leo Román i analitzarem la situació complicada de l'equip amb un exfutbolista, amb en Jovan Stankovic, però també han de parlar de la Champions, han de fer una repassada perquè ahir se va acabar la fase Lliga de la competició i la veritat que no ha anat del tot bé pels equips espanyols. El Barça és l'únic equip que ha entrat entre els 8 primers i disputarà segur el vuitens de final. Va guanyar per 4-1 el Copenhague, un partit, això sí, que se va posar a costa amunt perquè el conjunt de Flick va començar perdent aquest encontre. El jugador del Barça, que valorava així la victòria del seu equip, és Jules Koundé.
Contento de ganar, de entrar en el top 8. Es verdad que, bueno, nos gusta a veces un poco complicarnos. No hemos empezado bien el partido. Hemos filtrado demasiado pases por dentro, yo el primero, y hemos encajado un gol que era perfecto para su plan de partido, que era estar en un bloque bajo.
El Madrid i l'Atlètic de Madrid hauran de jugar el play-off després de perdre nit el seu partit. El conjunt blanc va caure per 4-2 contra el Benfica de José Mourinho. El tècnic blanc, Álvaro Arbeloa, reconeix el mal partit dels seus futbolistes.
Hemos estado lejos de lo que queríamos ser, de la dificultad del partido, de la exigencia del rival, del ambiente, de lo que ellos se jugaban, de lo que nosotros nos jugábamos. Yo creo que no hemos sido capaces de estar 90 minutos a la altura de lo que necesitábamos.
I l'Atlètic de Madrid també haurà de jugar aquesta play-off perquè el conjunt matalasser va perdre 1-2 el Metropolitano contra el Bodø Glimt noruec. El Cholo Simeone diu que els seus futbolistes feren un bon partit, això sí.
No encuentro el que pedirle más. ¿Por qué? Porque obviamente están trabajando bien, se están esforzando, están compitiendo como lo están haciendo. No podemos ser contundentes de cara a gol en los últimos metros. Bueno, como siempre digo, ya espero que aparezcan estas situaciones como el otro día, el gol en contra, a favor, lo que pasó, el 3-0.
L'Atlètic Club va perdre per 2-3 contra l'Sporting de Portugal i s'acomiada de la competició. I el Villarreal diu adeu també a la Champions i ho fa sense guanyar ni un partit. A nit va caure per 3-0 a Leverkusen. El sorteig d'aquesta play-off se celebrarà demà. El Madrid pot jugar contra el Bodø Glimt noruec o el Benfica portuguès. I l'Atlètic de Madrid s'enfrontarà al Galatasaray o al Bruges belga. També en futbol, Mariona Caldentà i l'Arsenal disputarà la final de la primera Copa de Campiones de la FIFA. Ho farà després d'imposar-se per 6-0 a l'Asfar del Marroc, campió de la Copa d'Àfrica. La mallorquina va marcar un gol de penal. Ara l'Arsenal s'enfrontarà a la final al Corinthians brasiler, campió de la Copa Libertadores, que va guanyar per 0-1 el Gotham de Nova York a les semifinals. La gran final d'aquesta competició es disputarà diumenge i començarà a la 1 del migdia. I en ciclisme, a les 2 comença una de les proves més esperades d'aquesta Challenge, la Crono per equips, ja la participació d'Enric Mas i Evenepoel. Podreu seguir per streaming d'IV3 aquesta gran cita i també quan acabi l'informatiu per IV3 Televisió. Una i 12 minuts. Avui començam aquesta edició d'Esportres Migdia a IV3 Ràdio parlant de l'actualitat del Mallorca. Com vos deia a l'inici, avui l'equip ha tornat a entrenar, ho ha fet ja a porta tancada pel que fa a l'infermeria, pendent sobretot del capità Antonio Raillo, que no s'acaba de recuperar de la seva lesió, de les seves molèsties, encara n'arrossega, i veurem si arriba a temps per poder jugar el partit importantíssim de dilluns contra el Sevilla a l'estadi de Somos. Cumbula pràcticament està descartat i Toni Lato ho té molt, però que molt complicat, però se confia que veurem si se recupera, si va millorant i pot entrar a la convocatòria per jugar contra el conjunt andalús. Un partit importantíssim, el Mallorca, que l'afrontarà en posicions de descens, després de 4 mesos ha caigut una altra vegada en posicions de descens al conjunt d'Arrasate. I ahir, en una festa de la Panya Fanatis, el porter del Mallorca, Leo Román, va repassar una miqueta l'actualitat de l'equip i va parlar d'aquesta situació, de com viu el vestidor avantrat ja en zona de descens.
Hombre, no es plato de buen gusto estar en las posiciones de abajo para nadie, pero bueno, yo creo que el grupo confía en sus capacidades. Ya lo dije después del partido del Rayo, que este equipo tenía mucho que ofrecer, creo que bueno, que se vio reflejado en el siguiente partido. Ahora, bueno, al final también tenemos que tener en cuenta que hemos ido al Wanda contra un equipo como Atlético de Madrid. Ha sido complicado, no ha sido el mejor partido, pero bueno, creo que todo pasa ahora por hacerse fuerte en casa. Este lunes creo que es clave para nosotros. Hay que afrontarlo de la manera más positiva posible y ir a ganar el partido, no hay otra.
Leo Roman parlava del partit de dilluns contra el Sevilla. Li varen demanar si per ell ja se considera una final aquest partit de dilluns.
Yo pienso que finales son todas. O sea, creo que cada partido es importante, ya sea este, o sea el siguiente o sea el pasado. Creo que siempre hay que afrontar los partidos con esas ganas de ganar y sobre todo con esa ambición de querer sacar siempre los tres puntos. Entonces, bueno, es un partido muy importante. No lo catalogaría de final, pero sí de un partido clave.
I del molt de problemes que té el Mallorca aquesta temporada, un d'ells, per no dir el més gran, és que encaixa molt de gols, la feblesa defensiva. 33 gols ha encaixat el conjunt vermell, només superat pels dos darrers classificats, el Llevant i l'Oviedo, que no vos penseu que n'hi hagin marcat molt més, només un, 34, n'han encaixat el conjunt valencià i el conjunt asturià. Leo Roman, com a porter, ha analitzat aquestes estadístiques molt, però que molt dolentes del conjunt de Arrasate.
Cuando encajas 33 goles hay muchas cosas que mejorar. Creo que, bueno, que eso puede ser algunas de ellas. Creo que bueno, que hay que analizarlo todo bien. Creo que sí puedo coincidir con eso, con que tiene que ser un equipo más rocoso, estar mucho más concentrado. Pero bueno, empezando por mí y acabando por el delantero, al final creo que todos tenemos que estar más concentrados en esas labores defensivas y estoy seguro de que así va a ser.
I pel que fa al mercat de fitxatges, Leo Roman va valorar la possible arribada de futbolista en aquests darrers dies de mercat. Diu el porter d'Eivissa que tot el que arribi i millori el que hi ha serà benvingut.
Hombre, fichajes que mejoren lo que hay siempre son bienvenidos y siempre es bueno, evidentemente, pero ese ya no es mi trabajo. Yo me tengo que dedicar a parar balones y poco más. Entonces creo que eso es trabajo de otras personas que creo que lo están haciendo bien y bueno, si pueden traer algo que mejore, pues evidentemente que bienvenido sea.
I ja per acabar, Leo Roman va analitzar i va parlar de les declaracions que ha fet aquesta setmana Dani Rodríguez a un mitjà de comunicació a Madrid, on deia que el vestidor del Mallorca fa estona que està una miqueta romput. Això va dir Leo Roman.
Pues la verdad es que no te puedo dar una opinión clara porque no he escuchado las declaraciones, no sabía ni que había hecho una entrevista a Valirse, entonces no lo sé. Yo solamente puedo decir que bueno, me quedo con un gran recuerdo suyo de la persona que ha sido aquí y sobre todo del trato que yo he tenido con él. Entonces creo que bajo ese contexto ha sido excelente y yo solamente puedo tener un buen recuerdo suyo, entonces tampoco te puedo decir mucho más.
Les paraules de Leo Roman analitzant l'actualitat de l'equip i també parlant de la possible arribada de futbolista al Mallorca. Partit importantíssim, com dèiem, dilluns, no? Parlar una miqueta de la plana esportiva perquè la situació és delicada, ha estat una setmana complicada per l'afició del Mallorca, també suposa pels jugadors, perquè afrontar un partit en posicions de descens no agrada i, a més, un partit tan important com el del Sevilla, un rival directe per aquesta permanència, tot i que el conjunt andalús ha tirat una miqueta per amunt. Volem parlar d'aquest partit i de la situació de l'equip amb un exjugador del Mallorca que jo suposo que la gent li fa ganes d'escoltar perquè és un jugador, exjugador, que sent els colors mallorquinistes i d'on primera persona. És en Jovan Stanković, segurament com viu aquesta situació complicada del Mallorca ara ja en posicions de descens. 1:07. Jovan, què tal, com estàs? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, yo lo comentaba, una semana complicada, ¿no?, por el mallorquinismo. Es cierto que ha coqueteado con el descenso durante prácticamente toda la temporada, pero desafortunadamente el pasado fin de semana cayó en la zona ya peligrosa de la clasificación. ¿Qué valoración haces?
Sí, como has dicho, la verdad es que estamos en una situación complicada. Primero porque vemos que los demás equipos que están abajo, que están en buena forma, ganan partidos. Levanta al principio le costaba, pero ves, el último partido ha ganado. Getafe también hizo buen partido en Girona. Todos esperábamos que Girona va a ganar, pero has visto que Getafe hizo un buen partido y casi gana. Valencia también. Apretan todos sí. de abajo, Pero bueno, Mallorca, yo siempre decía que tenemos una buena plantilla, buenos jugadores, pero la verdad que yo siempre digo que buenos jugadores no hacen equipo. Entonces, el que puede salvar la situación son jugadores, nadie más. Tenemos buena plantilla, buenos jugadores, pero bueno, en el campo tiene que dar más.
Ah, te lo iba a decir, ¿qué está fallando, Jovan? Porque salen después del partido contra el Atlético de Madrid Samu Costa y dice como 4 o 5 veces que hay que competir mejor, que hay que competir más. Sale Martin Valien y dice que hay que ser más duros en defensa, porque ahora mismo el Mallorca es uno de los equipos más goleados. ¿Le falta poner una marcha más al equipo? ¿Están relajados, creen, los jugadores esta temporada por algún motivo?
Pero solo ejemplo, viendo que Valiant ha jugado 22 partidos y ha hecho solamente una tarjeta amarilla, con esto ya te puedo decir, sí, te puedo decir todo, que es un equipo que tiene que ser más duro, sobre todo la defensa.
La pasada
defensa
jornada el Mallorca fue el equipo que menos faltas hizo y jugaba contra el Atlético de Madrid.
Pero solo el ejemplo que te digo de Valiant, que jugó claro, 22 partidos en nuestra época, un central cada 5 partidos
ya me dirás,
se queda fuera.
Iván Campo ya estaría sancionado 4 veces, ¿no?
Sí, pues esto es lo que te decía. Sí, los jugadores tienen que ser más fuertes, no solamente jugar blandos, ¿no? Tienen que meter también en el campo si quieren ganar el partido, sobre todo en casa. Tenemos que estar más fuertes, ¿no? No dejar que se vayan los puntos. En general, lo que te decía, la situación complicada, pero los jugadores son ellos que tienen que sacar esto adelante.
Dices los jugadores, ¿tú confiarías plenamente en Iagobo Arrasate, ¿no? hasta final de temporada, pase lo que pase el lunes contra el Sevilla?
Yo un par de veces dije que pienso yo, si cambian de entrenador, se van a equivocar. Se van a equivocar. Yo creo que Arrasate ha hecho cosas buenas, pero el que juega son jugadores, porque el planteamiento de partidos es bueno. Lo que pasa es que ves que no hay energía dentro del campo, porque tenemos buenos jugadores. Mirando uno a uno, tenemos mucho nivel, como por ejemplo Dardé es un gran jugador, Muriqi, Valiant, Mojica, Maffeo, Samu Costa.
Sí, sí, muchísimos. Jan Virgili, un jugador que es muy joven. Pero
Virgili, sí. Pablo Torres, que llega de Barcelona. Es que comparando uno a uno con otras plantillas, tenemos más plantilla. Pero esto no significa que buenos jugadores hacen un equipo. Bueno, entonces, nada, espabilarse, dar más en el campo es la única manera. No, es que no hay otra salida. Lo que te decía, los jugadores son que tienen que sacar esto adelante. Ahora tenemos un partido muy complicado, también el horario y el día no nos acompaña.
Malísimo.
Pero también, sí, malísimo, que el lunes viene muy poca gente, pero por esto ahora la afición, sabiendo que es un partido importante, tiene que esforzarse y venir y no llenar el campo, pero venir en un buen número y apoyar al Mallorca desde minuto uno, porque es un partido decisivo, porque luego te vas al campo en Camp Nou, te viene Betis, vas a, me parece, a Vigo.
A Vigo, sí,
pues
sí.
Y viene
la Real Sociedad. El calendario es para temblar, vamos.
Por esto, este partido contra Sevilla, como te digo, tenemos que ganar sí o sí.
Hay que ganar sí o sí. Ya para ir terminando, Jovan, no estamos dentro del vestuario, está claro. Hay buenos jugadores, los jugadores están por debajo de su nivel que tienen que dar. Todo el mundo lo sabe. ¿Piensas que todo el ambiente enrarecido que se ha vivido en el vestuario, en el equipo desde verano, podríamos decir, está afectando también en el rendimiento de la plantilla?
Bueno, también. Todo suma. Todo lo que sale de vestuario y todo lo que se hace mal suma. Claro, es como en una familia. Si se pelean la mujer y el marido, pues afecta.
Sí, sí, hay daños colaterales,
afecta,
¿no? Sí, sí.
Afecta a otro. Es lo mismo. Yo siempre decía, todo lo que pasa dentro del vestuario tiene que quedarse ahí, no tiene que salir fuera. En nuestra época también pasaba muchas cosas, pero casi nada salía afuera. Entonces, si sale fuera estos tipos de cosas y los resultados no te acompañan, pues peor para el equipo.
como uno de los mejores, por no decir el mejor extremo de la historia del Mallorca. ¿Hace falta un extremo en este mercado de invierno para sacar esto adelante? ¿Ayudaría bastante?
Yo creo que sí. Yo creo que un jugador extremo, un zurdo, nos puede venir bien porque puede jugar por las dos bandas. Lo puedes poner por la banda derecha y también, si hace falta, por la banda izquierda. Pero yo creo que con uno no nos da. Yo creo que necesitamos un medio campo, a lo mejor un central, porque tenemos Raíllo que está bien, no está bien, Cumbula no está en una, digamos, buena situación,
sí.
No está en una buena forma. Valiant, el único que esté bien. David López otro día hizo buen partido, pero aún le veo verde, aún necesita.
Sí, y más cómo está el equipo, ¿no? No es fácil entrar un jugador joven, ¿no? En estas circunstancias.
Sí, lo hizo un buen partido, pero aún no está, digamos, no está para, digamos, para más partidos sí, seguidos. Sí. Necesitamos un central y a lo mejor un lateral. Bueno, cuatro jugadores, pero por otro lado,
Jovan, no quedan cuatro días solo para terminar el mercado, ¿eh? Tendrá que llegar uno por día. No sé yo si van a salir las cuentas, ¿eh?
¿Cómo? ¿Perdón?
Digo que solo quedan cuatro días para terminar el mercado. No sé si va a dar para que Pablo Ortiz traiga cuatro.
Yo lo que pienso es que ya ellos ya tenían hecho, hace tiempo.
Sí, sí, espero.
Preparado, no que ahora.
Sí, pero bueno, han tenido un mes también. Estamos ya día 29.
Sí, sí. Bueno, lo que estoy leyendo en redes sociales, están moviéndose, están por Inglaterra, están, bueno. Pero por otro lado, no soy partidario de traer un jugador traer por traer. ¿Me entiendes? Uh-huh. Si traes un jugador que te puede rendir en estos 4 o 5 meses que nos queda de liga.
Ya la última, ¿eres optimista, Jovan?
Sí, 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 sí. Yo creo que va a ser complicado, pero yo creo que estoy optimista que este año no vamos a bajar, seguro.
Esperemos que tengas razón. Por cierto, te vimos ayer en la fiesta de la Peña Fanatics con Toni Tacha. Qué bonito verle, ¿no?
Sí, sí. Toni Tacha, Juan Amari, toda la familia. Es mi familia porque yo justamente llegué hace 30 años, el mes de diciembre. Uh-huh. Y esta peña también cumple 30 años.
Ah, mira.
Y el primer día cuando llegué, era un mes de diciembre, cuando los jugadores se fueron, yo me quedé aquí y la familia Tacha me recibió en su casa para no estar solo en hotel. Y esto no se olvida. La verdad que siempre tengo muy buena relación con toda la familia y bueno, Tacha es ¿qué palabra puedo usar? Es una persona
maravillosa, ¿no?
Más importante, sí, más importante de la historia de Mallorca.
Claro que sí, te cogieron, ¿eh? El primer día como una familia, tu primera familia en Mallorca, ¿eh? Nada más llegar.
Sí, sí, sí.
Jovan, siempre un placer, ¿eh? Muchísimas gracias y nada, estamos en contacto y esperemos que el Mallorca salga de esta situación ganando al Sevilla el lunes en este partido que como tú bien decías, es clave porque luego el calendario se pone complicado, complicado. Jovan, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Abrazo muy fuerte. Sempre un luxe parlar amb en Jovan Stankovic, una institució dins el mallorquinisme i també, com comentàvem, amb en Jovan, una institució, és en Toni Tacha, qui va rebre un homenatge de la penya Fanactis, va assistir en aquesta festa i també va analitzar, va parlar per IB3 d'aquesta situació del Mallorca. És optimista, en Toni, diu que el Mallorca ho surarà.
Molt especial perquè és una penya, que és el que jo realment he representat en el Mallorca. Sempre he estat de vostres penyes i, per tant, si una penya me convida, és que ha reconegut la meva feina. Jo estic molt contentíssim per que aquesta penya sigui un exemple a seguir a tot el públic, que pensem que hem d'estar junts i deixar d'insultar i apoyar el Mallorca, perquè el Mallorca té un bon equip. Si l'apoyam, celebrem la categoria. Per tant, han d'estar tots junts i visqui el Mallorca. Jo, sincerament, no per fer de beneit, però estic segur que el Mallorca se salvarà. Mallorca té un bon equip. Té un bon equip. Hem de pensar en positiu. diumenge a guanyar i s'haurà acabat el problema.
I amb aquestes paraules de Toni Tatxa, tancant ja la informació del Mallorca, dilluns a les 9 contra el Sevilla. Recordeu, però, que demà, a partir de la 1:05 del migdia, aquí a IB3 Ràdio Esport 3, entrevistarem el Pichichi del Mallorca, el davanter Vedat Muriqi. 1:29, primera aturada per la publicitat i tornant tot d'una per parlar del futbol balear.
A IB3 Ràdio Esports 3. IB3 Ràdio és actualitat.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, no. Changuito.
Perdó, no.
En Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, ja m'ha veu. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el canal estendàtil.
Ah, no. Igual que el meu cas. El meu cas també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí,
però
que
fort. Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vol donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
La informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Una i mitja, continuem en directe a Esport 3 i IB3 Ràdio. Avui se celebra l'Assemblea Ordinària de la Federació Balear de Futbol. Supos que molt de temes damunt la taula que ara tractarem i sabrem, però també supos que els assembleistes, el president, parlaran d'una de les notícies dels darrers dies en el futbol balear, aquesta possible sanció històrica de 4 anys pel jugador de l'Atlas Manacor, que va agredir un jutge de línia el passat mes de desembre a la segona regional. Per parlar una miqueta de tot això, tenim comunicació amb el secretari general de la federació, que és en Llorenç Salvà. Llorenç, bon dia, com va?
Bon dia, com esteu?
Molt bé, avui teniu assemblea, avui era baixa i se va ajornar perquè el mal temps va jugar una mala passada.
Sí, efectivament, varen tenir que ajornar per precaució. De fet, la pròpia Direcció General d'Esports ens va comunicar damunt les 11:30 que com a conseqüència de l'activació de l'alerta taronja per Meteoval, pues, se suspenien tant els partits de competició oficial, que nosaltres ja havien suspès, com els entrenaments a l'exterior, i demanaven precaució en quant a desplaçaments innecessaris. Per tant, bueno, nosaltres vam trobar oportú també suspendre o posposar aquesta assemblea per avui.
Uh-huh. En principi, pel que fa en els partits del futbol balear, a partir ja d'avui no crec que hi hagi molt de problemes, no? Això és imprevisible de vegades, però de moment no hi ha cap alerta activada en aquest sentit.
No, en principi no. Crec que hi ha una alerta groga, però ja s'ha desactivat l'alerta taronja que teníem ahir, amb la qual absoluta normalitat. I, a més, clar, el problema és que sempre estem parlant de prediccions, no? Si la quiniela de futbol la poguéssim fer els dilluns, pues tots seríem milionaris.
Tots seríem ells,
no?
Sí, sí.
Però, desgraciadament, no és així. Uh-huh. I nosaltres mos estimem més, pues, bueno, prendre mesures des d'un punt de vista de la prevenció, que no després haver de tenir males notícies.
Així és, tota prevenció és bona pel que comentes, per després no haver de lamentar cap incident greu. Què t'anava a dir, Llorenç? Avui era baixa assemblea, ara ho comentam, però també, com deia jo a l'inici, supos que se tocarà o se parlarà d'un dels temes que més s'ha xerrat aquesta setmana, que és aquesta possible sanció històrica en el futbol balear de 4 anys per aquest jugador de l'Atlas Manacor.
Sí, efectivament, és una cosa i és un fet noticiable, no? És a dir, i a més, jo sempre ho he dit, juntament amb el president i la junta directiva, és a dir, nosaltres com a federació i com a esport, com a futbol, nosaltres no ens volem amagar de les nostres vergonyes, per així dir-ho, no? És a dir, escolta, i nosaltres som els primers com a federació que volem donar publicitat quan ocorren aquests fets. Una altra opció, a lo millor, seria intentar, bueno, mira, escolta, que hi hagi la sanció i que no se faci massa renou, però no, nosaltres creiem que de qualque manera això s'ha de fer públic. I també s'ha de fer públic les coses positives, no? Quan, per exemple, hi ha una opció positiva i se treu una targeta blanca. Per tant, creiem que això és adequat. Aquesta sanció, bé, és una proposta de sanció, no? És a dir, es va rebre l'acte, aquest acte, com tot, se passa, evidentment, en els jutges de competició, que són persones externes a la federació, són abogats, especialistes en dret esportiu, se va iniciar el procediment ordinari perquè evidentment, des d'un punt de vista de procediment, s'entenia que els fets eren lo suficientment greus perquè sigui així. Es va anomenar l'instructor oportú i l'instructor ha fet una proposta de resolució d'aquests 4 anys de no poder jugar a futbol. Ara el procés és que se doni trasllat per fer plaç d'al·legacions, que crec que ja està en procés i no sé si acaba demà o dilluns aquest plaç de fer al·legacions per part de sa part, diguéssim, en aquest cas que té damunt sa taula aquesta proposta de sanció i després el jutge de competició pues decidirà.
Uh-huh. Hi ha una base reglamentària que sustenti aquesta sanció tan important? Perquè, clar, dissortadament hem pogut veure i hem viscut diferents episodis d'agressions a àrbitres assistents, també de baralles, i mai en aquest tant d'any d'història s'havia arribat en aquest punt de 4 anys de sanció. Clar, costarà aplicar aquests 4 anys?
Bueno, sense dubte, qualsevol tipus de sanció que s'imposa està basada en el nostre codi disciplinari, és a dir, nosaltres no, o diguéssim, els jutges que apliquen, evidentment...
Sí, no treu de setmana, però vull dir que en un moment donat pot costar, perquè fa molts anys que en el futbol veiem episodis lamentables, saps?
Sí, és correcte, per aplicar una d'aquestes mesures ha de ser d'una manera molt fonamentada, però estic segur que tant la proposta de resolució, que jo me l'he pogut llegir, com la resolució, si en definitiva ve a confirmar aquesta proposta, pues, en el que sigui serà una qüestió absolutament fonamentada i no vos vull enganar. És a dir, nosaltres, com a federació, hem marcat una línia que crec que aquestes resolucions van un poc en sintonia que nosaltres volem. És a dir, nosaltres no... com a federació, no es pot tolerar aquest tipus d'actuacions.
Uh-huh. El missatge és duríssim cap a jugadors, cap a les plantilles, cap a els equips, cap a els aficionats. Si s'aplica aquesta sanció, el missatge és claríssim, no, Llorenç? No hi ha volta de fulla.
Nosaltres, com a federació, ja ho han dit, tenim una... De fet, hi ha un deslema, no? Un compromís social que és acabar amb la violència, i nosaltres acabarem amb la violència. No és que ho intentem, és que estic segur que acabarem amb violència, tant verbal com des d'un punt de vista físic. Estarem estents que estarem dins la federació, però al manco jo me podré anar tranquil de dir, escolta, he fet tot lo possible per acabar amb això. Vull, en fi, la junta directiva i el president i tots nosaltres que fem feina allà estem lluitant per això i posant molt de recursos humans, recursos econòmics, evidentment, de la federació per poder aconseguir l'objectiu.
Sí, sí. Tant de bo sigui possible i se pugui aconseguir eliminar aquesta lacra del món del futbol i de l'esport en general. Què t'anava a dir avui, assemblea? Ho comentàvem. Quin tema tocareu? Qualque tema important, destacable?
Bueno, nosaltres, fixeu-vos que els nostres estatuts i el que estableix obligatòriament és una assemblea general ordinària cada any, no? Mm-hmm. Però nosaltres sí que, des d'un punt de vista també de transparència perquè els clubs, de qualque manera, i els assembleistes puguin participar, fem una assemblea general extraordinària, normalment en el mes de gener o principis de febrer, com és aquesta, on, entre d'altres coses, i aquesta d'un s'aprova el pressupost, no? De l'any 2026 abans, el pressupost de l'exercici s'aprova pràcticament a mitjans exercici, amb la qual no tenia cap sentit, no? Per tant, nosaltres duim, no pot ser d'altra manera, el pressupost de l'any 2026, que és un pressupost important perquè, a més, inclou dates de centenari, no? Okay. Per tant, crec que evidentment és una eina essencial per poder fer feina. Duim també, evidentment, les quotes d'esta temporada que ve i de l'altra, que són unes quotes, diguéssim, les federatives, quotes arbitrals i quotes del comitè tècnic d'entrenadors, perdó, que no se modifiquen. Ja va en Jordi, quan se va presentar com a president, una de ses qüestions que es va comprometre's a mantenir aquestes quotes durant tota la legislatura. Per tant, aquestes quotes són les mateixes que ses de l'any passat i seran les mateixes fins que acabi sa legislatura. I després sí que duim dues coses que jo considero que sí són relevants.
A veure, digues.
Unes categories pre-benjamins i benjamins mantenir el futbol buit, però la categoria L20 que se juga a futbol buit passarà a futbol 7.
Qualque motiu especial? No sé...
Bueno, podríem parlar de motius tècnics, però jo sóc sincer, no me n'amac. És a dir, no estic capacitat per explicar un motiu tècnic, aquí haurien de venir entrenadors, i segur que, fins a aquesta cosa, potser podríem tenir un debat d'hores i hores de gent experta en dir si és millor en L20 futbol 7 o futbol 8, que juguin 8 o que juguin 7. En fi, el que sí que és cert és que tenim informació de que la Federació Espanyola, el que són els campionats d'Espanya de sub-12 de categoria L20, sí que se jugaran amb una modalitat de futbol 7. Per tant, donem l'oportunitat als assemblistes que mos diguin a veurement cap a on volen anar. Uh-huh. I una altra cosa que també donem a l'assemblea que crec que és important és la possibilitat d'eliminar el reconeixement metges quan s'ha d'obtenir una llicència federativa. Bueno, és una qüestió que s'ha d'analitzar, és una qüestió que l'Assemblea ha de decidir. La llei balear de l'esport lo que sí vol és una declaració de responsable de que una persona que hagi de fer esport federat, en aquest cas, faci una declaració responsable de que pot practicar l'esport, que no té cap tipus de problema de salut. És vera que des d'un punt de vista de la mutualitat també se feia un reconeixement metge.
Sí.
Però, bueno, li volen donar una volta, a veure si simplement mos basam amb una declaració responsable, mantenir en aquelles categories, en el Consell Insular de Mallorca, si fa aquest reconeixement metge, si es pot mantenir, i veurem quins efectes pugui tenir això, evidentment, després a l'hora de pagar la quota de la pròpia mutualitat. Mm. Essencialment, aquestes són un poc les coses que...
Les línies que se toquen avui, no?
Duen a debat de manera més transcendental.
I ja perquè va contra la violència, ho comentàvem, és el gran objectiu d'aquesta federació. Tindran qualque novetat o no?
Bueno, sí. El que passa que tampoc ho puc dir gaire, però sí que avui...
No pots fer un pot d'espoiler avui, no, aquí a Altres Ràdio, no? No pots avançar una primícia, un titular.
No puc, però ho tindreu totes informació ara, perquè acabi l'assemblea. Però, en definitiva, és una altra eina més, que jo crec que, a més, serà superpositiva i molt visual i efectiva. No?
I de tot el que sigui per sumar, segurament serà benvingut pels assembleistes. Res, Llorenç Salvà, director secretari general de la Federació Balear de Futbol. Gràcies. I res, estarem pendents del que passi a Eurobaixa i també d'aquesta sanció històrica de 4 anys pel jugador de l'Al Manacor. Anem parlant, eh?
Perfecte, moltíssimes gràcies i un plaer, com sempre.
Igualment, una ferrada.
Adéu, adéu.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
1:42, deixant ja el món del futbol. I ara han de parlar de bàsquet. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia, Miqui. Josep Maria Barrocal, entrenador del Clas Bàsquet Sant Antoni, afronta un nou repte com a seleccionador de Macedònia del Nord. I precisament tenim comunicació amb ell per parlar d'aquesta notícia. Bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia.
M'imagino que estaràs content, no?, il·lusionat amb aquest nou càrrec com a seleccionador de Macedònia del Nord, no?
Sí, content, il·lusionat. És un bon repte, un repte que mai he fet, de combinar un equip de club amb una selecció, que mai he tingut ocasió d'entrenar una selecció, i a més, bueno, és una selecció no del teu país, un altre país, que et venen a buscar, un repte maco, i bé, molta feina, però il·lusionat, sí.
I trobes que ho podràs compaginar bé amb el Clas Bàsquet Sant Antoni?
A veure, he estat tota la meva vida amb molts equips que he tingut a jugar entre 80 i 100 partits a l'any, en el qual, quan estàs en equip, sobretot d'Eurolliga, últims anys del nou format d'Eurolliga, tens moltíssimes setmanes de 3 partits per setmana. Per tant, en aquest mes de febrer, doncs, tindré 4 de Sant Antoni i 2 de Macedònia. La dificultat és un equip que no coneixes, de l'estaf que és nou, que no coneixes encara els jugadors, moltes coses, i molt poc temps de preparació. 4 o 5 dies ja tens que jugar, la primera finestra no és gens fàcil, però bé, és el que toca, no es pot triar. A l'estiu segur que serà més fàcil quan tinguem més dies, però a l'hora de compaginar-ho no ho veig dificultós, perquè bàsicament ja ho he fet molts anys, no tenia molts partits setmanals. L'excepció és ara, que en tinc només un, que és en Sant Antoni. L'habitual a la gran part de la meva carrera ha sigut tenir molts partits a la setmana.
I quan tindràs el primer contacte amb la plantilla de la selecció?
Juguem... Ah, tenim 3 partits a casa amb Sant Antoni, anem a jugar a Llíria, crec que és 21 de febrer, un dissabte, i el 22 tinc que anar allà cap a Escòpia. Els coneixeré, suposo, que el diumenge de nit o dilluns al matí. Tenim 4 dies d'entrenament, i el 5è dia, que és un divendres, ja juguem contra Luxemburgo, i després marxarem el cap de setmana a Azerbaiyán, que juguem dilluns, i ja dimarts, tornada molt, molt llarg, però tornada per arribar aquí al migdia, i si tot va bé, la tarda ja entrenem a Sant Antoni.
Exacte, t'estrenaràs, és a dir, recapitulant, t'estrenaràs com a seleccionador, no?, de Macedònia el 27 de febrer contra Luxemburg en el classificatori, no?, per a l'Eurobàsquet de, sí, de 2029. Sí, sí. I bé, el grup A, n'heu empatat a punts amb Luxemburg, no? Sou primer de grups amb 2 victòries de 2 possibles.
Sí, els 2 han guanyat. Macedònia ha guanyat a Azerbaiyán a casa i a Irlanda fora. I ara toca a Luxemburg a casa i anar a Azerbaiyán. Bé, som com Macedònia. Jo mai he estat a Macedònia, mai he estat a Luxemburg, mai he estat a Azerbaiyán. He estat a molts jocs, moltíssims, però no aquests. I, bueno, són reptes macos. A l'equip encara estic a decidir moltes coses. Avui mateix tindré que parlar amb els ajudants, que són els que m'ajudaran també a reclutar i saber quins jugadors juguem, decidir quin americà pot venir nacionalitzat, que tingui passaport, i decidir, bueno, moltes coses per decidir. I intentar triar les poques coses que en fem, les fem ben fetes en 4 dies, per intentar competir de la millor manera al primer partit, que a més és un rival molt directe, perquè són els que ara porten 2 victòries.
Exactament. I bé, sé que tal vegada és un poc preno per xerrar d'això, però jo te volia demanar si t'has posat ja algun objectiu, ja sigui a curt o a llarg termini, amb Macedònia.
No, és l'objectiu que marco qualsevol equip del que estic. Com aquí Sant Antoni, que parlem molt de l'ascens, doncs aquí podem parlar que l'il·lusió seria jugar un Eurobàsquet, que penso que fa uns 10 anys o així que no juga. Jo ara mateix, doncs, com ara em centro a Sant Antoni pel dissabte a l'Spanish Academy, doncs Macedònia, quan s'apropi, doncs ens centrarem al primer partit de Luxemburg i sobretot preparar el nostre equip de les 4 coses que volem jugar junts com a equip. No n'hi ha molt més. I això ja et portarà el que tingui que portar-te. Al final, doncs, els resultats sortiran els que sortiran, centrar-nos a la millor feina que puguem, evidentment adaptar-nos a cada situació, que és diferent a la del club que dona la selecció. Per mi és nou la selecció, això també m'ajudarà a seguir creixent com a entrenador, perquè al final, quan vas a diferents lligues o diferents països, has d'ajustar-te, adaptar-te i aprendre moltes coses, i ara ho fas fora, i a més amb un format molt diferent. Vull dir, jo, la majoria de la meva vida, però no tota la meva vida, el que he fet és treballar en club, que tens entre 8 i 10 mesos per intentar fer créixer l'equip, i aquí el que tindré és períodes molt curts de feina, i és algú nou, i per tant també m'ajudarà a millorar.
I doncs sí, passaràs, és que serà un poc estrany, perquè passaràs de partits de segona FEP en partits de seleccions, per classificatòries a Eurobàsquet, serà algo molt, molt profitós, no?, per a tu com a entrenador.
Penso que, bueno, que tot el que sigui diferent, tot el que sigui sortir de la zona de confort, de la zona que coneixes, és el que he fet gran part de la meva vida. En part també crec que això m'ha fet tenir aquesta oportunitat a Macedònia. Evidentment, no crec que m'hagi arribat això fa molts anys, perquè vols estar tota la teva vida, has estat sempre millor a Barcelona o al Barça. Com més t'has mogut, més aprens a adaptar-te a diferents tipus de lligues, de competició, de filosofies, de forma de vida, de cultures, de formes de bàsquet. Crec que t'ajuda. I llavors tot aquest procés de molts anys fent moltes coses i en molts països, crec que t'obre portes, com ara m'ho obert una altra vegada a fora de casa una feina.
I te volia demanar com va sorgir aquesta oferta i també si vares tenir clar des del principi si acceptar-la o refusar-la. Què va passar pel teu cap?
Doncs em truca un jugador, exjugador del Barça que vaig entrenar, el Bladiuliski, que té molt bona relació, tenim amistat de fa molt temps, el vaig entrenar el 2003 i 2004, jo d'ajudant al Barça, hem mantingut sempre la relació, i viu a Eslovènia, a Ljubljana, em va trucar, em va dir que possiblement agafava el càrrec de director esportiu de la federació, em va comentar que... Vaig entendre, en el moment vaig entendre que ell volia fer d'entrenador. Em va dir, no, ho has entès malament, que vull que tu facis d'entrenador. Vale, doncs ja m'explicaràs. Dic, jo qualsevol cosa que et pugui ajudar-te, tant amb les categories inferiors del primer equip o el que tu creguis, m'ho dius i ho parlem. I ja quan va ser oficial que el nombraven en aquest càrrec, doncs em va trucar, m'està parlant i ja està. Llavors em va fer la proposta. Era, no era un tema ni econòmic, ni era un tema de si podem fer-ho millor o pitjor, tenim bon equip o no. Era una oportunitat i una persona que tinc una bona relació, que és amic, que et demana si vols treballar amb ell, i evidentment li vaig dir que sí, no vaig tenir cap tipus de dubte, sense saber ni el tipus de contracte ni el tipus d'equip que tindríem. Al final és bàsquet, i l'entrenador que l'entreni tindrà que treure el màxim rendiment d'aquell equip, doncs intentaré que sigui jo amb el nostre staff, i no hi ha molt més.
Home, així és més còmode, no?, treballar, fer feina amb cares conegudes, perquè és que ara tens un doble repte, deixant de banda ja la selecció de Macedònia, amb el Sant Antoni sou segons la classificació i en l'objectiu, no?, d'ascendir a la primera FEB.
Bé, l'objectiu és intentar guanyar els màxims partits possibles, i això ho faràs intentant jugar quelcom millor. Ara l'objectiu és el d'aquest dissabte, no hi ha més, vull dir que cada partit serà el més important, perquè cada cop en quedaran menys, ja ens en queden 11... I després dissabte a la tarda, quan hagi acabat el partit, esperem que amb bon resultat, doncs en quedaran 10. I això que és una compta enrere, per tant, va jugar en petites finals, que t'ajudarà a apropar-te el més amunt que puguis. Tothom vol intentar arribar a la primera posició, que és la que et dona com una opció extra d'intentar pujar més directe. Però ja veurem qui aconsegueix aquesta plaça. Vull dir, l'aconseguim o no, el nostre repte serà igual, que és competir el millor, i quan arribis per allò, està ben preparat. Al final has d'estar bé cada dia, però evidentment aquesta competició, tal com està muntada, és molt important arribar bé, no tenir lesions, a la part final de la temporada, quan és el playoff, que és un playoff que realment el factor camp no és tan decisiu, perquè jugar casa fora, a una anada i tornada sense tenir factor camp o partits extres a casa, s'iguala molt tot, per tant, no és determinant. Ajuda una mica, però no és determinant. Sempre dic, l'any passat, Melilla, contra nosaltres, puja amb 11 derrotes. Vull dir que pot passar de tot.
Idò, Josep Maria, molta sort amb el Clas Basquet Sant Antoni, també, sobretot amb el nou repte que has triat com a seleccionador de Macedònia del Nord. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Xisco, i tota la sort del món en aquesta nova aventura a Josep Maria Barrocal. 1:51 minuts, aturada i ciclisme.
IB3 Ràdio és... Jornat. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Recta final, hem de parlar de ciclisme perquè d'aquí a no res, d'aquí a 7 minutets començarà el segon trofeu de la Challenge a Mallorca i una de les cites més esperades perquè es disputa la crono per equips i ja la presència, atenció, del mallorquí Enric Mas i també del gran ciclista com és Renko Evenepoel. Moltes il·lusions posades en aquesta etapa a l'organització de la Challenge a Mallorca perquè promet emocions fortes i espectacle. Lluís Mas, exciclista i comentarista d'aquesta casa. Divé 3, què tal? Com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui. Com anem? I d'aquí, esperant aquesta crono, amb ganes.
Molt bé, molt bé. Sí, avui se presenta una etapa que promet ser un espectacle, no? Perquè una contrarrellotge per equips sempre crida l'atenció.
Sí, la veritat que sí. Jo, bueno, jo sempre he estat fan de les contrarrellotges quan corria perquè m'agradaven i ara per veure-les. I més una crono per equips, que aquí demostra la fortalesa que és d'un equip, que demostra que el ciclisme no és individual, que sense un equip pues, no pot fer res.
És així, i també és la gran novetat en aquesta edició de la Challenge, 35 edicions, i han apostat per aquesta modalitat de la crono per equip. També és positiu, no?
Sí, 100%. Jo crec que han fet una gran aposta i que ho hagin tret endavant està molt bé. I més, amb això també pues, crida grans equips que vulguin venir a fer aquest test, perquè després enguany sapen que són gran volta de cronos per equipos, i els equips pues, han volgut venir aquí a provar-se ja, i a fer aquest primer test.
Mos comentava en Tolo Leal que és una de les úniques oportunitats, no?, que tenen per entrenar aquesta modalitat, la crono per equips, en una competició. Ho poden fer entrenant per lliure, però en competició la Challenge és una de les poques proves, però no la única.
Exacte, és això, que normalment les voltes d'una setmana o carrers així més petites que no siguin gran voltes no fan cronos per equipos. I ja t'he dit, ha estat un encert 100% per a l'organització d'incluir aquesta crono per equips enguany.
35 edicions de la Challenge va agafant molta forma ja aquesta prova. Ja ve d'anys enrere, però crec que aquesta és una de les més espectaculars i millors de la història, no?
Sí, mam, aquí sempre han vingut grans corredors i grans equips, però enguany pues, tenim els millors equips del World Tour, no hi són tots, però els que hi tenim, pues, SUAE, Movistar, Education, tots aquests equips que venen aquí a fer aquest test, i sobretot, suposo el més esperat, Bora, amb en Renko Evenepoel, que ve en tot l'equip dels Tours.
Sí, sí, ara t'anava a dir, avui sí que ja veurem en acció en Renko, i també molt esperat el retorn després de la seva lesió d'en Enric, un al·licient més.
Exacte, en Enric enguany que hagi decidit pues, començar la temporada aquí, també pues, pel públic de casa, pues és un al·licient i crec que ell també estarà content que la gent d'aquí el vol.
Com esperes en Enric aquesta temporada? Encara després surt d'una lesió, apostarà pel Giro i també per la Vuelta. Què pronostiques d'en Enric aquest any?
Bueno, jo la veritat que per lo vist i el que poc amb ell està bé, s'ha recuperat, però clar, ara està verd, com diuen. Ara ell sap que li queda molt per entrenar, per preparar, però jo crec que el veig molt bé i amb moltes ganes, perquè, a més, enguany aquest Giro, que hagi apostat pel Giro, crec que és un revulsiu per ell, un al·licient, i el agafarà moltes ganes. I també agafarà ganes en el sentit crec que s'ha llevat la pressió de damunt del Tour. No és que se l'hagi llevat ell, jo crec que s'ha llevat la pressió que li han posat des de fora.
Sí, sí, podríem dir, Lluís, com a la vida quotidiana que necessitava, entre cometes, esportivament, un canvi d'aires, no?
Sí, crec que sí. I, bueno, després també Movistar en l'entrada de Nuit de Proex, pues, la pintura ja no té tot el pont d'Enric, ara ja tenim un altre co-líder amb ell, i jo crec que ho disfrutarà més. Ho disfrutarà i anirà a pintura en el Giro disfrutant, i disfrutant, pues, pintura disfruta més els resultats.
Sí,
perquè en Enric...
Sí, tal vegada, perdona, que sense tanta pressió no podria funcionar una mica millor. Sí, sí.
Això mateix, perquè el nivell el té. El nivell, en Enric, sabem que és un top 5 mundial. Avui hem d'estar l'error d'ell, perquè de moment que ha estat en el pòdium d'una gran volta darrere ell, I és això, que jo crec que en Enric encara mos té qualque cosa reservada per donar-mos.
Esperen que sí, d'avui tornen aquesta competició a la Challenge després d'aquests 6 mesos, pràcticament, de lesió que se diu aviat. Ja per acabar aquesta etapa d'ahir, que destacam, Lluís, el mal temps, va ser una etapa feixuga.
El mal temps, etapa feixuga, però jo el que vull destacar és la gran entusió de Nantenet Orávarez. La veritat que vaig estar molt content quan el vaig veure allà davant.
De 9 anys, eh?
De 9 anys. Crec que és un corredor amb molta projecció i que si el saben dur, que crec que sí, doncs a poc anirà fent passes i podem tenir un molt bon corredor de futur.
Esperen que sí. Per cert, hauràs de veure el que resta de Challenge per televisió, per IB3, perquè te'n vas a fora. És el teu equip.
Això mateix, exacte. Bé, tinc l'escola de ciclisme Lluís Mas i l'any passat ja vam apostar, en guany també, anem a córrer la Shimano Supercup, aquesta prova internacional que es fa a Catalunya, i demà, bueno, avui s'haurà baixat ja preparatius i demà partim cap allà, a veure com m'ho va.
Anirà bé, segur, i seguir de prop aquesta xarxa per IB3 Televisió com cada mateix dia. Lluís, moltes gràcies, eh? Una ferrada forta.
Moltes gràcies a vosaltres. Igualment. Una ferrada. Adéu.
El plat fort de la Challenge d'aquesta crono que comença ara mateix a les 2 a les Salines i que podreu seguir per IB3. Segons per arribar a les 2 del migdia. Així acabam aquesta edició de dijous d'Esports 3 migdia aquí a IB3 Ràdio, tornant com sempre demà a partir de la 1:05. Recordeu que demà, en directe, en aquest programa, entrevistarem el davanter del Mallorca, Vedat Muriqi, a partir de la 1:05 del migdia. Nosaltres acabem, vos esperam demà, com us deia, a partir d'aquesta hora, a la 1:05, amb Vedat Muriqi. Acabeu de passar un bon dijous. Que vagi molt bé. Adeu. Solo